Bona nit a tothom. En primer lloc, us voldria agrair a tots i a totes la presència. La majoria de les persones que veig són cares conegudes, algunes d'elles bons amics, i en fi, em sento molt cofoi que ens acompanyeu en aquest moment. Com ha dit el Jordi, aquest és el resultat d'un treball d'equip, i encara que ell ha dit els noms, jo m'hi referiré igualment, la Teresa, en Josep Maria, en Salvador, en Ramon i en Julio, que passen per aquí. Per tant, jo sóc el que presenta les dades i fa la cosa més, diguem-ne, més amable, però al darrere hi ha una feinada impressionant que sobretot han dut a terme ells. En segon lloc, voldria agrair a la Fundació Bofill aquesta oportunitat. No la de ser aquí avui, que ja és prou important, perquè hem arribat tots vius fins aquí, cosa que no era evident doncs, dues o tres setmanes enrere, sinó sobretot per haver estat darrere nostre en diguem-ne, donant suport a aquesta iniciativa, que en més d'un sentit em penso que és pionera, al costat d'altres activitats que la Fundació du a terme. No em voldria estar de referir-me al paper, diguem-ne, de promotora d'aquest estudi i de, com es diu, diguem-ne, d'esperonadora constant, singularment tocant-me, diguem-ne, el voraviu d'una manera constant, que ha tingut la Mercè Chacón, sense la qual, diguem-ne, aquest estudi segurament tampoc no hauria estat possible. I finalment voldria referir-me igualment als més de 4.000, gairebé 4.600 mestres i professors que han donat el seu suport en aquest estudi, participant activament realitzant una enquesta més aviat llarga i feixuga, i l'han fet, diguem-ne, esperant senzillament contribuir així a posar damunt de la taula doncs, dades, no? A partir de la seva pròpia experiència. Per tant, deixeu-me que, dits aquests agraïments, us resumeixi molt breument què és el que l'estudi conté. L'estudi conté un repàs a les característiques demogràfiques i socials del professorat a Catalunya, comparant-los de vegades amb la resta de l'estat espanyol, o millor dit, amb la mitjana de l'estat espanyol, i sovint, tant com ha estat possible, amb els altres països de la Unió Europea i de vegades també de l'OCDE. Aspectes relacionats amb la seva formació inicial i permanent, on hem pogut comparar no només els models de formació, sinó també la dedicació, els continguts, etc. L'estatut de la professió, entenent com a tal, diguem-ne, no només el caràcter contractual o funcionarial que això pot tenir, sinó també tots els aspectes relacionats amb el prestigi i la consideració social d'aquesta professió. El reclutament, que és una, diguem-ne, una expressió segurament no molt agraïda pels que hem fet el servei militar, doncs no ens porta necessàriament bons records, però no sabíem com utilitzar un terme que permetés precisament donar cabuda als diferents mecanismes d'accés a la professió que hi ha en el sector de la xarxa pública, de la xarxa concertada i de la xarxa estrictament privada. Després ens deturem força en el tema de les condicions laborals, parlant, per exemple, d'aspectes com ara les ràtios o el volum d'hores docents. Ens aturem també als aspectes de les retribucions i, sobretot, potser l'aspecte més innovador d'aquest estudi és l'anàlisi que es fa de les perspectives de futur precisament a través de la visió que ens donen els mateixos docents. En parlaré més endavant, hem aconseguit crear una cosa que podríem anomenar un índex de confiança del professorat en l'evolució del sistema educatiu, que al nostre entendre pot servir una mica els mateixos efectes que l'índex de confiança dels, diguem-ne, dels consumidors i dels empresaris té al voltant del sistema econòmic, per tant, per donar-nos una mica la perspectiva de futur. Això s'ha fet amb quatre components. Molt ràpidament, una revisió de la literatura. Hem intentat, en la mesura del possible, doncs, repassar tot el que s'havia fet abans de nosaltres. En segon lloc, hem gaudit del privilegi de comptar sovint amb la participació de l'Alberto del Pozo, del Departament d'Educació, que ens ha facilitat moltíssimes dades, algunes d'elles elaborades especialment, diguem-ne, amb motiu de les nostres demandes, no? I que considerem els membres de l'equip que haurien de ser posades constantment a disposició, diguem-ne, d'una audiència més ampla. En tercer lloc, hem tirat mà, evidentment, de la comparació internacional amb dades d'Eurídice o bé les que nosaltres mateixos tenim a l'OCDE, i finalment hem tingut els resultats d'una enquesta que, com veieu, té un marge d'error, diguem-ne, absolutament, diguem-ne, estàndard en aquests casos. Val a dir que nosaltres, quan debatíem la importància de l'enquesta, en el mateix moment de dissenyar-la ja ens deturàrem força temps a veure com caram ho podríem fer per aconseguir l'índex de resposta que ens interessava. Nosaltres ens convenia tenir, per garantir la representativitat, unes 1.600 enquestes. la sorpresa va ser nostra quan ens vam trobar que sense fer res n'havíem tingut tres cops més del que necessitàvem. No? La qual cosa vol dir que la gent, els professors i les professores, quan llegien l'enquesta, veien que aquelles preguntes veritablement els i les interpel·laven i per tant consideraven important, tal vegada, doncs respondre. I insisteixo, no era pas una qüestió senzilla. Per tant, novament, deixeu-me que reiteri les meves, el nostre agraïment en nom de tot l'equip. I ara ja, sense més preàmbul, passo a comentar algunes dades. Per desgràcia, en el poc temps de què disposo, no puc repassar-ho tot i em limitaré a fer alguns flaixos. El Jordi ho ha dit molt bé, l'estudi és un gabadal de dades, n'hi ha moltes més pel qui tingui ganes, evidentment, d'anar més enllà. Jo em limitaré només a presentar algunes idees força, algunes idees clau que crec que poden ser interessants per al debat. La primera és recordar una cosa que molta gent sap, que és la composició demogràfica del nostre professorat. Nosaltres hem tractat exclusivament del professorat del període d'educació secundària obligatòria, exclusivament de la xarxa pública i de la xarxa concertada. Això ens dona un total d'aproximadament gairebé 81.000 persones que, com podeu veure, majoritàriament treballen a l'ensenyament primari, que fonamentalment són dones, però encara una cosa que apunta a l'estudi és que encara hi haurà més dones en el futur, per tant, la professió a Catalunya encara s'ha de veure més feminitzada que el que avui tenim, i majoritàriament encara un 60% que treballa en el sector públic, cosa que també fa, diguem-ne, que el nostre país tingui un caràcter genuí, perquè aquesta és una cosa que no passa a cap altre país de la Unió Europea, almenys amb aquesta diferenciació entre xarxa pública i xarxa privada. Com podeu veure, us hem incorporat aquí algunes dades que ens donen una idea indirecta de la composició sociològica d'aquest professorat, prenent com a punts de partida la llengua que es parla a casa o el fet d'haver nascut o no a Catalunya. Com podeu veure, la immensa majoria del professorat, més de tres quartes parts, tant en el sector públic però sobretot en el privat, són nascuts a Catalunya, i la llengua fonamentalment parlada a casa, majoritàriament també més en el sector privat que en el públic, és la llengua catalana. Aquest és el professorat que tenim i del qual només em voldria destacar una qüestió, i és que realment ens trobem un professorat relativament envellit. La paraula que utilitzàvem era grisós, en el sentit de pels que tinguin cabells, evidentment. Diguem-ne que canós seria potser la paraula. Canós. Bé, com podeu veure aquí, aquest és un fenomen que afecta fonamentalment l'ensenyament secundari. A les tres columnes que hi ha en cadascun dels gràfics, en primer lloc el que seria la mitjana dels països de l'OCDE, que recordaré que són els 30 països amb la renda per càpita més elevada de tot el món, inclou tots els països europeus, Estats Units, Canadà, Japó, Corea, Austràlia i Nova Zelanda, entre d'altres. I com podeu comprovar, la columna que fa referència a Catalunya, que és la més fosca, sempre, sobretot a la secundària, a partir de la franja dels 40 anys d'edat, és significativament més elevada. Això vol dir que nosaltres tenim una qüestió d'envelliment del professorat que evidentment anirà empitjorant en els propers, en una generació més. I és molt important tenir present que aquest fenomen d'envelliment caracteritza més el sector públic que el sector privat. També ho podeu veure aquí, la franja, jo crec que es deu llegir bé des del final també, la franja més fosca fa referència al sector públic i en algun moment, encara que no tenim evidències per poder-ho acreditar, ens hem arribat a pensar si no serà que el sector privat, en aquest cas el sector, diguem-ne, concertat, no actua com a porta d'entrada també al sector públic, i això fa que de retruc, evidentment, l'edat sigui més elevada. No? Si tinguéssim temps, us explicaria algunes anècdotes interessants des d'aquest punt de vista, ho guardo per després. Interessant també una cosa que tal vegada no se sabia prou, és que la majoria del professorat no viu al lloc on treballa. El 58% del professorat que nosaltres tenim, que tenim a Catalunya, això no ve de l'enquesta, sinó que són dades del propi Departament d'Educació, no viu al municipi on treballa. I aproximadament una mica més d'un terç, ni tan sols no viu a la comarca. Fins a quin punt això és efecte d'una enorme densitat, de la qual després parlaré, d'interinatge, o és una opció volguda pel professorat, això és una cosa que nosaltres no podem determinar. Però en tot cas, la nostra opinió, les persones que estem al darrere d'aquest estudi, és que això no parla bé de l'actual configuració del sistema. És a dir, que ens convindria més aviat una relació de proximitat. No? Tot i que pot haver-hi, evidentment, situacions que ho expliquin. No? Però no, difícilment en aquest, en aquest percentatge. Pel que fa a l'estatut i el reclutament, ja s'ha dit abans, majoritàriament el nostre professorat treballa al sector públic, un 60%, pot semblar una dada elevada, diguem-ne, pel que és la comprensió nacional d'aquest fenomen, però és una dada baixa en comparació internacional. La qual cosa no ens parla necessàriament de la titularitat dels centres, però sí ens parla de l'estatut del professorat. En altres països on la titularitat dels centres és un fenomen comú, la majoria del professorat és considerat empleat públic, cosa que aquí encara no passa. Una dada molt important que diguem, podem repetir un cop més, tot i que no és nova, és que tenim una taxa elevada d'interins. Perquè tingueu una idea comparativa, la taxa aproximada d'interins que pot haver-hi en els països de l'OCDE no passa mai del 10%, amb algunes excepcions, per exemple, el cas italià. Nosaltres a Catalunya tenim un 24%, una quarta part del professorat que treballa al sector públic són interins. He oblidat de dir que la mitjana de l'OCDE no arriba al 6%. I és lògic que hi hagi una petita massa d'interins, un percentatge d'interins, perquè evidentment convé gestionar amb flexibilitat baixes, jubilacions, accidents, etc. No? Per tant, evidentment, com en tot mercat laboral, hi ha d'haver una massa, una petita massa flotant. No? Però el que és important vist des d'una altra perspectiva és que si prenem el conjunt del professorat de l'escola obligatòria, és el 15% del total del professorat que tenim en situació d'interinatge. Potser avui no tindrem oportunitat de reflectir-ho massa bé en les dades que comentaré, però sí en l'estudi veureu que, evidentment, moltes de les opinions del professorat, fins i tot la seva confiança en el futur, queden enormement afectades pel fet de no ser ni funcionari ni contractat en el sector, evidentment, concertat, sinó més aviat pel fet de ser interins. No? Un 25% del professorat, d'acord amb les dades, aquestes sí que són, evidentment, de l'enquesta, no podien ser pas d'altre lloc, un 25%, és a dir, un de cada quatre professors i professores estan sindicats, la qual cosa també en un context internacional ens dona una xifra més aviat baixa per comparació amb el que pot ser la realitat en altres països, tot i que alguns estudis venen a acreditar que hi ha onades. En concret, la dada que nosaltres tenim pel conjunt dels països de l'OCDE fa que aquesta taxa de sindicació s'apropi al 40%. Bé, i finalment, no calgui dir-ho, nosaltres continuem tenint un sistema de reclutament, sobretot en el sector públic, basat en un model extremadament centralitzat. No tinc temps de referir-m'hi en detall, però sí que evidentment és un dels, el nostre país és un dels pocs bastions que queden de model centralitzat pel que fa al reclutament. Bé, si anem una mica més endavant, com podríem resumir l'estat d'opinió del professorat? Doncs en general podríem dir que quan els preguntem com se senten, el nivell de satisfacció que acrediten respecte de tots aquests aspectes que veieu considerats aquí, es podria resumir de la següent manera, tal com està posat el títol. En general, ells mateixos són conscients de tenir unes bones condicions de treball, però en canvi tenen una mala carrera professional. Quan em refereixo a les bones condicions, em refereixo fonamentalment al que són els aspectes funcionals de la carrera o de l'exercici docent, és a dir, fonamentalment, calendari, horaris, etc. No? No hi ha pas una insatisfacció generalitzada en termes de salari, ni molt menys, en l'estudi això s'acredita prou bé, però on sí que hi ha déu-n'hi-do de queixes és en l'absència d'aquesta volguda i demanada carrera professional, no? Tant en termes de promoció estrictament professional com en termes de progressió salarial. Després, amb unes dades, diguem-ne, ho veureu ben gràficament. Per parlar una mica d'aquestes condicions, una de les maneres d'entrar-hi, tot i insisteixo que l'estudi n'és més prolix, és veure, per exemple, què passa amb les ràtios i els tamanys de les classes. Quan nosaltres diem aquí, en el nostre estudi, que les ràtios del sistema educatiu català són bones, en realitat el que fem és agafar el conjunt dels alumnes del període estudiat i dividir-lo pel conjunt de professors del mateix període. I per tant això ens dona una ràtio teòrica d'alumnes per professor. Com podeu veure, no sé per què surt en castellà, però està en castellà, en fi, perdoneu. Com podeu veure, tant en el gràfic superior que fa referència a la primària com en l'inferior que fa a la secundària, les barres que corresponen a l'estat espanyol, mitjana espanyola inclosa Catalunya, i les dades de Catalunya demostren que les nostres ràtios estan per sota de la mitjana de l'OCDE. És a dir, que en teoria diguem-ne, el volum de professorat que tenim permetria tenir un tamany de classes reduït, d'acord? En teoria estic parlant. Bé, de fet, podem anar una mica més enllà i podem veure fins i tot en un estudi temporal que fa referència aproximadament als darrers 15 anys que les plantilles han crescut força i les ràtios com a conseqüència han millorat molt. La ratlla de color malva, la línia de color malva, acredita el que seria l'evolució del volum d'alumnes, no? Considerant els que havia el curs 91-92 com a base 100. Per tant, si us fixeu a primària, veureu que això no fa referència a les característiques dels alumnes, fa referència al volum d'alumnes en global, el nombre d'alumnes de primària s'ha reduït i en canvi, o sigui, s'ha reduït aproximadament en un 10%. En canvi, el volum de professorat ha augmentat gairebé un 40%. Com a resultat, en aquests 15 o 16 anys, la ràtio s'ha reduït de 18 a 12 alumnes a primària. I el fenomen encara és més evident en el cas de secundària, el gràfic que teniu a sota, on la ràtio ha passat de ser de 14 a 60% de creixement de les plantilles, la ràtio ha passat de 14 a 9 alumnes. Per tant, diem-ne que el progrés fet al llarg d'aquests anys ha estat intens, i les xifres ho acrediten. Però quan passem a estudiar veritablement quin és el tamany de les classes, és a dir, allò que acredita veritablement el que un professor, diem-ne, per terme mitjà, això és la teoria dels pollastres, no cal que ho digui, no? Estem parlant, i pot haver-hi, si aquí hi ha professors i professores, poden tenir una situació que està a la punta per bé o per malament, d'acord? Però com a terme mitjà, diem-ne, nosaltres ens trobem que la grandària de les classes és excessivament elevada per comparació al que les ràtios teòriques haurien de permetre. S'entén bé? És a dir, que alguna cosa ens està fallant aquí. Quan nosaltres intentem esbrinar quines són les raons, per bé que se'n podrien aduir moltes, la que sembla que tenir un pes més important són el que anomenem les hores de contacte, o que, si voleu, es podrien anomenar hores de contacte, queda molt malament, hores de presència cara a cara, no sé, de pissarra, tot i que hi hauria que et diria que la pissarra no ho és tot, evidentment, però ja ens entenem, no? És a dir, davant dels alumnes, no? Com podeu veure aquí, la situació que nosaltres tenim és una situació que situa el cas català pitjor que el que seria la mitjana de l'Estat espanyol, que inclou novament en el seu sí Catalunya, i fa, diem-ne, que el que seria, diem, el volum estrictament d'hores de contacte, en el nostre cas, sigui estrictament baix. Això vol dir que quan nosaltres tenim en el sector públic, que són les dades a les que fa referència aquest gràfic concret, en el sector públic, una situació a secundària on el professorat dona estatutàriament entre 16 i més aviat 18 hores de classe, ja es veu que per comparació, tal com es mostra aquí, amb altres països de l'OCDE, diem-ne, la nostra situació no és especialment, diem-ne, generosa des d'aquest punt de vista. Però val a dir que la situació espanyola encara és pitjor, no? Clar, això, quan es compara amb el que seria el volum salarial, en resulta una equació, diem-ne, una mica interessant, no? La qüestió és que els nostres salaris són comparativament mitjans. És a dir, si fem referència al cas espanyol, hauríem de dir que els salaris espanyols estan per damunt de la mitjana de l'OCDE. Si fem referència als salaris catalans, hauríem de dir que els nostres salaris estan una mica per sota, els salaris, és a dir, el que el professorat percep mensualment, estan una mica per sota del que seria la mitjana de l'OCDE. Però quan combinem les dues coses, és a dir, les hores de pissarra, hores de contacte, amb el que serien aquests salaris, com que les hores són molt poques i en canvi els salaris no és que siguin els més elevats del món, però tampoc són els més baixos, el resultat és que tenim un preu hora docent elevat. Abans d'entrar en això, però, voldria donar-vos una xifra, diem-ne, que apareix en el nostre estudi en text, però no necessàriament gràficament, que em sembla que és molt significativa. Es pot calcular, l'estudi ho presenta, quina és la relació que hi ha entre el salari docent i el producte nacional brut per càpita. De manera que aquí tindríeu, per exemple, en el cas de primària, aproximadament, el salari d'un docent després de 15 anys d'exercici ve a representar un 35% per damunt del que seria el producte nacional brut per càpita. I a secundària arriba gairebé a un 40%. Quan fem referència a Espanya, com podeu veure, en el cas de primària està per damunt de la mitjana de l'OCDE, però sobretot en el cas de la secundària està un 60% del que seria el producte nacional brut del país. Quan arribem a Catalunya, però, ens trobem en una situació que, tot i sent millor que la que tenim a la mitjana dels països de l'OCDE, no arriba a ser tan bona com la que es dona al conjunt de l'estat espanyol. No sé si m'explico. És a dir, que dintre del context espanyol, Catalunya no està prou bé, des d'aquest punt de vista, però en canvi, si ens comparem amb la mitjana de l'OCDE, la nostra situació, sobretot a secundària, és força més bona. Per tant, tot plegat, diguem-ne, ens porta a la conclusió de que poques hores de contacte amb salaris mitjans ens dona com a resultat un preu elevat de l'hora docent. Espero haver-ho explicat bé, perquè crec que això va portar molta confusió, sobretot amb els mitjans, i aquí en teniu, diguem-ne, la representació gràfica. No? Passo una mica més endavant, per no deturar-me en això. Quan els hi demanàvem als docents en relació a aquest context, què s'estimaven més? Sí, que se'ls canviés, o sigui, els hi fèiem una equació una mica difícil de respondre, no? Els hi demanàvem, vostè o tu què t'estimaries més? Que et milloressin les condicions docents, és a dir, aquelles que tenen a veure amb la teva pràctica a l'aula, mantenint les teves condicions laborals i salarials, o que et milloressin les condicions laborals i salarials, però mantenint les condicions de treball a l'aula. D'acord? És una pregunta difícil de respondre. En definitiva, els estàvem dient, què vols? Mantenir-te com estàs en nivell salarial i tenir millors oportunitats de treball a l'aula, o t'estimes més la teva situació a l'aula i ja és prou bona, però tu creus que el que et falta és coixí salarial, o en definitiva, o coixí laboral. No? La resposta del professorat és aquesta. En realitat, aquí ho he distingit en els tres grups, d'acord amb el tipus de contractació, el mecanisme de reclutament, i com podeu veure, la majoria del professorat, diem-ne que són els funcionaris i els interins, prefereixen que se'ls millorin les condicions de docència i, en canvi, mantenir les mateixes condicions laborals. Com veieu, el percentatge que està a favor d'aquesta opció, en el cas dels interins, és una mica més reduït. No? Però, en canvi, el contrast és amb la situació del professorat, que fonamentalment està, evidentment, en el sector concertat, on hi ha un percentatge notable, pràcticament la meitat, que s'estimaria més, diem-ne, que se'ls milloressin les condicions laborals, tot i mantenint les seves condicions de docència. Per tant, com veieu, diem-ne, tenim en el fons sistemes diferents. Mirat des d'una altra perspectiva, fent la comparació entre el nivell primari i el nivell secundari, podreu veure com, diem-ne, el nivell de satisfacció amb el treball a l'aula és més baix en el cas de secundària que no pas en el cas de primària. No crec que això us descobreixi res de nou, però més aviat us dona l'evidència empírica. No? Un dels elements més importants d'aquest estudi és que ha aconseguit acreditar que el professorat té tota la raó quan ens diu a l'enquesta que té poca carrera professional per córrer. En realitat, això ho veureu clarament aquí. Aquí teniu mostrat, per exemple, el recorregut que pot tenir un professor a Catalunya prenent com a base 100 el salari que té en el primer any d'exercici, d'acord? I veient quin és el percentatge d'augment que pot anar guanyant a mesura que guanya en antiguitat. Després de 30 anys d'exercici, un professor de primària arribaria a guanyar un 35% més, mantenint-se constant les altres variables, és a dir, sense càrrecs directius, etc. Un professor de secundària seria aproximadament el mateix. Vosaltres podeu pensar que un 30% és molt o és poc, evidentment, però si comparem el que seria l'equivalent després de 30 anys d'exercici amb la mitjana de l'OCDE, el resultat és aquest. És a dir, que en el mateix, diguem-ne, amb la mateixa antiguitat, la mitjana dels països de l'OCDE dona un recorregut que és una mica més del doble que el que nosaltres podem tenir. D'acord? Per desgràcia no tenim les dades de la progressió al llarg dels diferents anys, però un pot suposar raonablement que deu ser una progressió, diguem-ne, lògica, no? Sense alts i baixos. No? Per això no és estrany, diguem-ne, això corrobora empíricament l'opinió majoritària del professorat, que quan se'ls demana precisament la seva satisfacció en relació amb la capacitat de promoció de la seva carrera, doncs el resultat és aquest. Bé, els vermells, el molt vermell és evidentment molta insatisfacció, el vermell és insatisfacció, el groc és ni satisfacció ni insatisfacció i les dues tonalitats de verd corresponen a satisfacció o molta satisfacció. No? Com podeu veure, predomina el vermell i si afegiu el vermell i el groc, que queda una combinació curiosa, semafòrica, no té cap mena de voluntat de banderes i històries així, no? Doncs podeu veure que realment l'opinió dominant és una opinió barreja d'insatisfacció amb un grup important que no estan ni satisfets ni insatisfets. Però, dit d'una altra manera, podem acreditar empíricament que aquest sentiment que té el professorat de manca de carrera, almenys pel que fa als incentius salarials, doncs és veritat, no? Clar, de totes maneres vam anar una mica més enllà i els vam demanar, bé, i aleshores per millorar, diguem-ne, el teu, per exemple, la teva progressió salarial, quins consideres que serien els elements que s'haurien de tenir en compte, no? Aquí teniu els considerats més importants. El primer de tot, l'antiguitat com a docent, és a dir, això ja és el que tenim i és d'altra banda el que passa arreu del món. En segon lloc, molt important, el treball en centres o zones d'especial dificultat o bé d'atenció primària. I en tercer, i això és el que a nosaltres mateixos ens va sorprendre moltíssim, pràcticament amb un nivell d'adhesió per part del professorat equivalent als altres dos, un 63,4% manifestament a favor d'això, és l'avaluació positiva de la qualitat docent. No? La qual cosa és important. De fet, no sabem què té la gent al cap quan respon que l'avaluació és important, perquè no ho definíem a l'enquesta, no ens enganyem, no li dèiem vindrà un inspector i prendrà nota, no li dèiem això, parlàvem de l'avaluació, però és important que la paraula avaluació s'acrediti com una cosa que ja forma part, per dir-ho així, de l'imaginari del professorat i per tant és una carta important a jugar. No? Com veieu, per sota d'aquests elements hi apareixen també significativament aspectes vinculats a la qualitat de la formació, l'adequació de la formació i la participació en projectes d'innovació educativa. No? Bé, un altre missatge molt important en aquest sentit, i ara ja em refereixo i ja vaig cloent els aspectes més relacionats amb l'estat d'opinió i l'índex de confiança del professorat respecte del present i del futur, un altre element important que a nosaltres ens va, diguem-ne, sorprendre positivament és que no podem pas dir que la majoria del professorat estigui insatisfet. No sé si ho expresso correctament o no, però el que nosaltres esperàvem a l'enquesta és trobar-nos amb un percentatge elevat i significatiu de descontentament, pràcticament del fenomen que coneixeu també com jo, que es diu burnout, no? És a dir, de professorat cremat. No? Quan nosaltres, diguem-ne, vam acreditar per mitjans, diguem-ne, estadístics, quin era el volum de professorat que es podia considerar a través de les diferents preguntes, globalment satisfet, insatisfet o molt insatisfet, pràcticament podríem dir que tenim el professorat dividit en dos grans grups. Gairebé la meitat no està ni satisfet ni insatisfet i és per això que en el nostre estudi fem molta referència a aquesta sensació ambivalent i tenim però un 43% de professorat que es manifesta obertament satisfet. No? Dit així, això no ens dona res més que una mena de tast. És important baixar, tant en l'estudi com en el poc que jo podré fer en els pocs minuts que em queden, diguem-ne, en el detall. No? No sé si es llegeix molt bé, però aquí podreu veure com els aspectes que generen més satisfacció són en concret, començant per la dreta, el quart, que fa referència amb l'organització del temps laboral. Per què dic això? Perquè la taca verda, per dir-ho així, us semblarà claríssimament la dominant. No? Mentre que l'aspecte que obté una valoració en termes de satisfacció més baixa és, com ja he dit al principi, les possibilitats de desenvolupament professional. Pel mig podeu trobar tot un seguit d'aspectes que són els que trobareu en detall a l'enquesta. No? Voldria destacar que el segon aspecte més ben valorat pel professorat, i això inclou sector públic i sector concertat, és l'estabilitat laboral. No? I que no és fins a pràcticament el quart o cinquè lloc que ens trobem la satisfacció amb la pròpia activitat docent a l'aula, no? On el volum de professorat que està ni satisfet ni insatisfet potser és extremadament elevat, no? Com podeu comprovar, correspon a la taca groga. Em sembla que ho veieu prou bé, que és groc. Eh? Bé, bo i així, diguem-ne, pres en més detall, quan examinem cadascun d'aquests aspectes, podeu considerar, diguem-ne, podeu veure en quines coses, per exemple, quan parlem del grau de satisfacció com un aspecte, diguem-ne, que suma diferents elements, podeu veure quins d'aquests elements de la feina generen més satisfacció i quins més insatisfacció. Per exemple, el que genera més satisfacció, no m'hi deturaré, és la dinàmica de treball a l'aula. I és molt important saber que a Catalunya tenim un 70% del professorat que està satisfet o molt satisfet amb la dinàmica de treball a l'aula. Aquest és un capital que tenim. No? Però en canvi, quan anem a aspectes que, insisteixo, difícilment us aportaran res de nou, però almenys us el podem acreditar empíricament, aspectes com és l'heterogeneïtat de l'alumnat o la mateixa participació de les famílies en l'activitat docent, evidentment, com podeu veure, el percentatge de satisfacció baixa enormement. Un altre aspecte important, a nosaltres ens va acudir titular-ho així, és que les condicions materials, per exemple, els recursos amb què es disposa l'aula, les condicions ambientals, etc., o l'organització mateixa dels espais al centre, nosaltres podríem dir que se suporten i entenem per això, diem així, perquè aproximadament el 50% del professorat s'hi mostra satisfet o molt satisfet. I tenim un altre 50% que fluctua entre la insatisfacció o bé aquest estat d'indiferència. No? També l'organització i la gestió, atès que aquest és un aspecte important del qual se'n parla aquests dies, no? Doncs també generen una mica aquest sentiment d'ambivalència, però en aquest cas és predominant la satisfacció. Val a dir que existeix un percentatge important del professorat, un 50% que es manifesta satisfet o molt satisfet amb el grau actual d'autonomia del centre en la seva gestió, cosa que hauria de fer reflexionar els polítics i analitzar estrictament quin és el tipus o el prototipus de centre i de professor que es manifesta evidentment favorable amb això. No, no m'hi deturo més, perquè el missatge més essencial és que de tot, si ho poguéssim posar tot en una mateixa balança, el que el professorat valora més són les condicions que nosaltres anomenem funcionals. Bàsicament són tres: l'horari laboral, el calendari laboral i finalment el règim de permisos, llicències, excedències i reduccions horàries. Clar, diguem-ne, això no ens pot sorprendre. El que ens està dient és que segurament és un bon règim, és un règim envejable, no? Però ens ha de fer reflexionar, veure que la satisfacció generada per aquest aspecte és superior a d'altres, com els que he citat anteriorment, ja siguin aspectes relacionats, per exemple, amb la feina docent, com aspectes relacionats amb les mateixes condicions físiques i ambientals de la docència. No? Però és important tenir-ho. I val a dir també un altre aspecte important aquí, és que això inclou també aquesta valoració positiva, inclou l'estabilitat, i això és una opinió compartida tant pel professorat del sector públic com pel professorat del sector concertat. No? Fixeu-vos, per exemple, que l'aspecte més clarament que genera més adhesió positiva és estrictament l'estabilitat, però n'hi ha d'altres que són igualment importants, com mantenir el lloc de treball al centre o mantenir un lloc de treball proper al domicili, cosa que és sorprenent ateses les dades que us he comentat al principi. És a dir, que ens estan dient que la gent no segurament valora molt viure a prop d'on treballa, però per raons que segurament deuen ser sistèmiques, no aconsegueix viure a prop del lloc on treballa. Això deu tenir molt a veure segurament amb l'àrea metropolitana. Però, com ja he dit anteriorment, les perspectives de carrera no són bones. No? Fixeu-vos com aquí apareixen aspectes, singularment el de la progressió salarial, que és on hi ha una manifesta opinió absolutament d'insatisfacció. No? Pràcticament el 50% del professorat es manifesta insatisfet o molt insatisfet respecte d'aquesta qüestió. Bé, no m'hi puc deturar, en l'estudi ho teniu amb més detall. Aquest gràfic intenta representar d'una manera tal vegada no fàcil de llegir en la llunyania, però diem-ne que com més exterior és la ratlla que veieu, en aquest cas la més exterior fa referència als centres concertats d'ESO, més elevada seria la satisfacció. Com més en el centre, o més a prop de l'epicentre d'aquesta figura, teniu la ratlla, més elevat és el nivell d'insatisfacció. Com podeu veure, els nivells més grans d'insatisfacció es troben en els centres públics d'ensenyament secundari. Això no crec que us descobreixi res, però insisteixo, és important que tinguem damunt de la taula l'evidència que això és així. No? Quan parlem del futur, com podeu veure, quan ens manifestem o els demanem que es manifestin més aviat sobre quin és el seu grau de confiança en el futur, diguem-ne, aquí teniu una representació clara d'un semàfor, no? On la llum dominant és la llum groga, la llum hauria de ser àmbar, no sé, sembla verdosa aquí, però és groga, que ens indica que ni millorarà ni empitjorarà. I això fa referència tant a la pròpia activitat docent al centre com sobretot al que és la seva perspectiva, a la seva percepció del que serà la professió, l'evolució de la professió docent a Catalunya. En aquest sentit, contrasta claríssimament el resultat de comparar la valoració que un mateix fa del seu propi present, on veieu que la majoria de la gent està satisfeta, i això és important, aquí d'aquesta altra manera tenim un 80% del professorat que valora d'una manera amb satisfacció o molta satisfacció la seva situació actual en quant a la pràctica docent, però en canvi, quan es tracta de valorar el sistema, llàstima que no pugui comparar les dues gràfiques, no? Però en l'informe ho trobareu, veieu que el color dominant aquí era el verd, aquí és el vermell. No? I això ens parla de l'índex de confiança que el professorat té en el sistema. Quan destaquem, diguem-ne, o volem destacar quins són els aspectes que generen més manca de confiança en la millora en el futur, n'hi ha dos fonamentalment. Un, el prestigi o la valoració social de la professió, és el que apareix més a la vostra dreta. I en segon lloc, el que apareix just al mig, que seria el funcionament general de l'ensenyament obligatori. No? Males notícies realment per la, diguem-ne, pel debat polític sobre aquesta qüestió. Bé, això és important també que es posi en relació amb un altre aspecte que també els vam demanar, que és quin és el grau de confiança que teniu en la millora que això pugui tenir en el futur. No? I aquí, diguem-ne, tot i que el vermell no arriba a ser el dominant, nosaltres tendim a pensar que aquesta és una situació una mica d'indefinició. I és per això que les nostres conclusions, i ara ja vaig acabant, tot i que ho reservo un parell de petites sorpreses que no estaven en el no estaven aquí, però explicaré de seguida d'on surten. Nosaltres en les nostres conclusions ens referim a aquest estat d'opinió com una inèrcia captiva, és a dir, ens trobem amb un professorat que d'una o altra manera té unes bones condicions, sobretot en el terreny funcional, que serien difícils de trobar en altres àmbits, però no acaba de trobar l'empenta necessàriament per poder fugir d'aquesta situació d'inèrcia i s'ensuma que el futur no portarà necessàriament moltes millores. No? És un estat realment que, evidentment, no té res a veure amb la insatisfacció que esperàvem trobar, però també és un estat d'opinió extremadament difícil des d'un punt de vista polític, perquè està, sens dubte, demanant, diguem-ne, d'una manera oberta i clara, la creació d'incentius que justament generin confiança en el futur i estimulin, diguem-ne, el progrés. No? En resum, nosaltres destaquem quatre conclusions. La primera és que a Catalunya tenim una definició i una configuració de la professió docent tradicional, sobretot per comparació al que ja es troba en altres països del nostre entorn. Tenim una situació material i funcional d'aquesta professió que són comparativament bones, sobretot en l'aspecte funcional, potser menys en l'aspecte salarial respecte del que seria la situació a la resta de l'Estat, no així respecte dels països de l'OCDE. Una valoració més aviat majoritàriament marcada per la indiferència, tot i que hi ha grups obertament satisfets i grups petits també obertament insatisfets, però amb una manca de confiança en el sistema. És com si ens estiguessin dient que no veuen senyals en el sistema de que això estigui millorant. No? I nosaltres creiem que fent retrospectivament, i l'estudi és prolix des d'aquest punt de vista, d'una anàlisi històrica i també jurídica de la professió, que existeix una certa vinculació entre les polítiques seguides en matèria de professió docent i el que ha estat les necessitats i els resultats del sistema educatiu del país. No? És en aquest context que nosaltres proposem un seguit de recomanacions que bàsicament tenen a veure amb 5 eixos. En primer lloc, estic a punt d'acabar, en primer lloc nosaltres suggerim, i això és obert evidentment al debat, no?, repensar la selecció. Nosaltres creiem que, com ja es fa en altres llocs, un dels aspectes que s'hauria de tenir més en compte a l'hora de seleccionar un candidat per la formació docent, no per l'exercici, per la formació inicial docent, és el seu perfil de personalitat. I això nosaltres estem lluny de considerar-ho. No? El nostre sistema d'accés no deixa de ser el sistema ordinari de l'accés a la carrera universitària. Proposem també que hi hagi una progressiva reducció de places. Espero que aquí no hi hagi rectors universitaris perquè tallarien el coll, però realment és el que està succeint en altres països. Penseu que la ràtio que hi ha entre el volum només de mestres de primària que es produeix al nostre país i la capacitat d'absorció del sistema és de 6 a 1. Això vol dir que anem creant, bueno, aquest any potser és excepcional pel nombre de places que s'ha convocat oposició, no? Però anem creant una bossa que realment no sabem molt bé si és l'opció política que convindria al país. Altres països han estat capaços d'anar reduint progressivament el volum de places disponibles, de manera que han aconseguit que esdevenir estudiant de magisteri, després parlaré de secundària, sigui el resultat d'una petita competició, cosa que tots ens interessa d'una o altra manera. Ens interessa quedar-nos no només amb els millors candidats acadèmicament parlant, sinó ens interessa quedar-nos amb els candidats més motivats i amb un perfil de personalitat més apropiat per la docència. No? Per tant, com més estranyem, en lloc de deixar magisteri, podríem dir, com un gran embús, el que hem de tenir és probablement una perspectiva que tendeixi a reduir el volum. En segon lloc, nosaltres ens mostrem molt partidaris de reformar la formació inicial. En alguns aspectes això ja s'està fent, ampliant la durada, per exemple, de la formació inicial de professorat. A l'estudi això ho trobareu ben definit i això va en la bona direcció, però creiem que cal aspirar també a una formació que repliqui el caràcter comprensiu que té el nostre sistema. No té massa sentit que en un sistema de caràcter comprensiu, i valgui prendre com a referències els països nòrdics, nosaltres tinguem professors que treballen amb un sistema comprensiu que provenen de dos itineraris totalment diferents de formació. Hauríem de tendir a tenir una carrera única de formació del professorat, almenys per la primària i per la secundària obligatòria. No ens hem ficat en el terreny de l'educació infantil. El tercer aspecte és que creiem també, a la llum del que seria també les evidències internacionals, que convé començar a parlar de què és, quin és el contingut de la formació i quin és el paper que l'evidència empírica té en la configuració de la identitat professional del docent. És a dir, fins a quin punt un docent, quan pensa en com resoldre un problema que té a l'aula, pensa que el primer que ha de fer és recórrer a l'evidència empírica, o bé recórrer a l'opinió, o bé recórrer senzillament a la reproducció de la història per la qual han passat tants i tantes persones abans d'ell. No? Això és segurament més innovador, però val la pena incloure-ho en el debat. El tercer aspecte és que nosaltres som partidaris de canviar el model predominant, que no vol dir que no n'hi hagi d'altres, en la formació permanent. Venim d'un model marcat per l'oferta, és a dir, allò que l'administració genera, i nosaltres creiem que s'ha de deixar sentir més la veu de la demanda, és a dir, que s'ha d'auscultar més, per dir-ho així, les necessitats dels docents a escala individual i sobretot com a resultat del que és la seva dinàmica de centre. I creiem, en segon lloc, que s'ha de progressar enormement en matèria d'avaluació. Una de les dades que trobareu a l'estudi també és el volum real d'ús de la formació permanent per part del professorat. I veureu com en alguns casos les taxes de graduació són extremadament baixes. Si no recordo malament, en alguns àmbits tenim el 50% aproximadament. Clar, no es tracta d'aconseguir que tothom faci el que ha de fer, sinó que es tracta d'anar fins i tot un pas més enllà. Hem de ser capaços d'avaluar quins són els beneficis d'aquesta inversió en formació permanent. És a dir, realment som capaços d'aconseguir que els alumnes aprenguin més i millor gràcies a formació. Perdoneu que sigui tan bruto, per dir-ho així, però és en ares del temps. La quarta és que nosaltres ens manifestem partidaris d'introduir nous mecanismes de reclutament del professorat. I això fa referència, diem-ne, inevitablement a la recerca d'un nou equilibri en matèria d'autonomia dels centres docents, i nosaltres ens manifestem també en el centre favorables d'incorporar en aquests mecanismes de reclutament, per tot el que seria el professorat pagat amb fons públics, les entitats locals. Per tant, que el mercat, per dir-ho així, de l'empleat públic de l'ensenyament no sigui necessàriament un mercat, diem-ne, sec, on les seves decisions al voltant del seu reclutament depenen, per dir-ho així, d'una bossa centralitzada, sinó que depenguin molt del seu perfil i també de la seva, diguem-ne, del seu atractiu relatiu, tant al projecte educatiu de centre com al que són les necessitats locals. En aquest sentit, ara mostraré una dada que no està a l'informe, però és clar, l'informe el vam acabar 3 mesos enrere i la vida no para, per dir-ho així. No? I són dades extretes de la darrera fornada de PISA, posades a la reflexió. No me'n podia estar. hem fet un creuament entre els sistemes educatius d'acord amb dos eixos. Primer, quin és el grau, si els centres escolars tenen autonomia en la selecció del seu professorat, i en segon lloc, si aquests sistemes educatius tenen o no exàmens externs basats en estàndards predefinits. Això sé que sonarà molt malament, però vindria a ser alguna cosa semblant al que nosaltres coneixem com a exàmens d'avaluació, i mal dit serien revàlides, però no ho són, no són en el sentit de seleccionar els alumnes per enviar-los a itineraris diferents, són mecanismes de control. No? Llavors, què passaria si juntem, d'acord amb l'última fornada de PISA, aquests dos criteris? Bé, el que resulta clar és que aquells sistemes educatius que no tenen ni autonomia en la contractació dels docents ni exàmens externs es manifesten sense, diguem-ne per dir-ho així, justament en la mitjana del que seria la base PISA. És a dir, no afegeix res. No tenir capacitat de selecció autònoma del professorat ni tenir exàmens no afegeix res. En canvi, si hi afegim diguem-ne l'existència, per entendre'ns, d'aquests exàmens externs que progressivament van controlant externament el progrés dels alumnes, això afegeix 46 punts sobre l'escala PISA. Ve a ser un 10%. Permetria, en un país com el nostre, de passar de sota la mitjana estadísticament, està per damunt de la mitjana estadísticament. Per tant, no, això no parla necessàriament del professorat, d'acord? Parla de l'existència dels exàmens. Si anem una mica més enllà i diguéssim, no volem exàmens, no volem revàlides, però volem que els centres siguin autònoms en la contractació del seu professorat, resulta que el volum de punts que s'afegeix és exactament el mateix. Bé, 41 en lloc de 46. Novament, una diferència significativa per un país com el nostre. Però si combinem les dues coses, és a dir, autonomia en la selecció del professorat més l'existència d'exàmens externs, això afegeix un 15% més, és a dir, 63 punts sobre una escala de 500. Per tant, això, insisteixo, no està a l'estudi, però faria mal fet de tancar els ulls a l'evidència, i tant de bo hi pugui haver una segona i una tercera edició. No? Encara no he acabat, perquè en l'última recomanació, nosaltres, que potser és la més important i em sembla que és la que potser des d'un punt de vista polític és més factible en el curt termini, nosaltres estem obligats, diguem-ne, el cos docent ens demana una carrera amb incentius, i si nosaltres volem, diguem-ne, que el sistema educatiu progressi, no oblideu que el 85% del pressupost d'ensenyament dels països desenvolupats va parar justament el professorat. Si volem diguem-ne que això progressi, necessitem ser capaços de crear una carrera plena, farcida d'incentius. Els incentius més importants per a un professional no són necessàriament els salarials, que ho són, i tots donaríem la benvinguda a un augment salarial, d'acord? Però són probablement aquells que tenen a veure amb el reconeixement de la feina ben feta. I per això nosaltres creiem des d'aquesta perspectiva que no hi ha millor manera, diguem-ne, pel professorat d'aconseguir aquest reconeixement que fent transparent la seva feina. I des d'aquest punt de vista, i acabaré també amb una cosa que és inèdita encara, però que es publicarà el mes de juny, aquí teniu, per exemple, el percentatge, això parla d'Espanya, no parla de Catalunya necessàriament, però quin és el percentatge de professorat que declara l'any anterior haver estat objecte d'una revisió sistemàtica de les seves lliçons a classe. No sé si ho veieu, però Espanya està en el quart lloc, començant per la vostra dreta. No? No, jo no tinc raons per suposar que Catalunya sigui una xifra molt diferent d'això. No? Clar, ens podem comparar amb altres països, si voleu anar-vos a buscar Finlàndia, doncs escolta, tampoc està, diguem-ne, necessàriament a la punta d'aquí com els nord-americans, no? Però evidentment és fàcil veure que el volum de classes revisades o bé per personal directiu o bé per personal sènior del mateix centre educatiu triplica el que es dona com a norma en el cas espanyol. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, segurament nosaltres tenim molt camí a recórrer. No? Lamento haver, diguem-ne, aprofitat aquesta avinentesa per haver introduït dues dades que no estan en l'informe, però jo crec que el que amb això s'intenta acreditar, i em sembla que la Fundació ens recolza, és que això que presentem aquí no és necessàriament una bíblia inamovible, sinó que té més significació, per damunt de les dades que aporta, que són importants, té més significació pel que aporta de nodrir el debat amb evidències empíriques. I si demà en tenim de millors, doncs benvingudes siguin. I si canvien les nostres percepcions perquè les evidències ens permeten anar un pas més enllà, doncs benvingudes siguin. i aquí acabem. Moltíssimes gràcies a tots.